Aquí comença la plaça.
Hola, molt bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a la plaça, el programa diari de Baix Camp Ràdio, la ràdio de les Terres del Maestrat. Cada dia de 7:45 del vespre a 8:45 us portem l'actualitat de tot el que passa al nostre territori amb entrevistes, notícies, reportatges i històries dels seus protagonistes. La plaça és un programa multiplataforma de la ràdio en xarxa del Baix Camp, una producció de Baix Camp Ràdio i la xarxa de comunicació local que ens porta a explorar, conèixer i descobrir els racons més interessants de la nostra comarca i compartir experiències amb la seva gent. A Baix Camp Ràdio comença la plaça. Avui és dijous, dia 17 de setembre, ja hem arrencat aquesta tornada a la normalitat després de l'estiu i també hem arrencat la nostra segona temporada de la plaça. Com sempre, qui m'acompanya a partir d'ara, Ariadna Cortiella, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Paula.
Què tal, com estàs? Avui estem una miqueta lluny.
Jo bé, trista, aquí a l'estudi sola.
Bueno, no res, jo estic a casa perquè ja sabeu que amb això que estem passant és millor que a vegades si tens una petita molèstia o alguna cosa quedar-se a casa. Així que nosaltres seguim fent la plaça, l'Ariadna des de l'estudi i jo des de casa, que seguirà arribant a casa vostra els nostres oients, com sempre i normal. Si et sembla, Ari, comencem com sempre fent un repàs del programa que farem avui.
I tant, primer de tot, com sempre, començarem donant veu a l'actualitat dels pobles del nostre territori. Avui parlarem de cultura i de les visites guiades que s'estan fent durant els caps de setmana, que s'han estat fent durant els caps de setmana a la Casa Pairal de Riudoms. Unes visites que amb cita prèvia es poden seguir fent durant la resta de l'any. Parlarem també de la nova pàgina web que ha encetat l'Ajuntament de Riudoms amb l'objectiu de donar a conèixer el seu municipi i promocionar el seu turisme. Tot això ho farem amb Imma Parra, regidora de Turisme, i amb Jaume Bages, assessor extern contractat per a la promoció municipal.
Després, que normalment sabeu que fèiem la nostra secció d'audiovisual, ara farem la secció nova de col·laboradors, com ja us hem anat explicant al llarg de la setmana. I avui ens toca estrenar la secció de cultura, un apartat que volem que sigui un altaveu per totes les persones del Baix Camp que es dediquen en aquest àmbit i que ens fan emocionar des de dalt de l'escenari, ja sigui exposant els seus quadres o escoltant la seva música.
I és que la cultura ha estat i és un dels sectors més tocats per la pandèmia de la Covid-19 i, com vam dir dilluns, quan començàvem aquest programa, volem ser fidels a l'actualitat que vivim. Ara més que mai és necessari parlar de cultura i fer-ho amb els seus responsables i per això avui en tenim doble ració. Avui encetarem aquesta secció amb el Joan Reverter, ell és de Mont-roig del Camp i és titellaire i propietari de la companyia L'Invisible Titelles. I després de la secció de col·laboradors finalitzarem el programa amb l'informatiu, on us explicarem les notícies més destacades del nostre territori, sense oblidar-nos, és clar, de l'alerta sanitària que estem vivint.
Tot això és el que tocarem en el programa d'avui. Recordar-vos als nostres oients que ens podeu seguir a través de la nostra plataforma audiovisual web, també per la app Facebook, Twitter i també Instagram. Tot això i molt més aquí a la plaça.
Estàs escoltant La Plaça, el programa multiplataforma del Baix Camp.
Tal com vam fer la temporada anterior, a la plaça arrencarem cada dia amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i parlarem amb un convidat o convidada que ens explicarà tot el que sàpiga sobre aquest tema escollit i ens en donarà més detalls.
I a la nostra entrevista d'actualitat parlem, com us hem avançat abans, de les visites guiades que s'han estat duent a terme durant els caps de setmana d'estiu a la Casa Pairal de Riudoms. Unes visites que, amb cita prèvia, es poden seguir fent durant la resta de l'any. A més, també volem parlar de la nova pàgina web que va inaugurar l'Ajuntament de Riudoms aquest mes d'agost amb l'objectiu de donar a conèixer el seu municipi i promocionar el seu turisme.
I per acompanyar-nos avui i fer un repàs de tots aquests temes, tenim amb nosaltres avui a l'Imma Parra, regidora de Turisme, Promoció Econòmica, Comerç i Esports de l'Ajuntament de Riudoms, i també en Jaume Bages, assessor extern contractat per a la promoció municipal. Imma, Jaume, molt bona tarda, gràcies per acompanyar-nos avui.
Bona tarda.
Bona tarda. Si us sembla, primer parlem una mica de les visites guiades i després ens centrem més en el tema de la pàgina web. Imma, primer de tot, fer una valoració de com han anat aquestes visites guiades al llarg de l'estiu.
Les visites en general han anat prou bé, ha estat un turisme de familiar i de proximitat, que era el que ens esperàvem. Ha donat una consolidat el turisme estable, de les visites estables els diumenges al matí, que és el tercer any que es fa, i a poc a poc, doncs, cada vegada més visitants saben que els diumenges al matí poden visitar la Casa Gaudí de manera fixa. Ara, a l'hivern, sempre que algú vulgui visitar la Casa Gaudí, haurà de ser amb cita prèvia per acordar la visita amb el guia, ja que no hi haurà un horari establert fixe, de manera que tothom vulgui venir a veure-la. Això no vol dir, com he dit, que no puguin venir. Sempre ens poden enviar un mail, ens poden trucar i es pot concertar una visita, especialment per grups.
Uh-huh. Imma, escolta'm una cosa. Aquest any, amb la pandèmia, doncs, s'ha vist un increment del turisme de proximitat, no? Sobretot la publicitat també ho ha potenciat moltíssim. Llavors, no sé si això a Riudoms heu notat diferència entre el turisme que us ha pogut venir aquest estiu i el turisme que us venia els altres estius?
En general, els altres estius també era un turisme de proximitat. El que hem trobat a faltar a partir de la pandèmia han estat els grups de visitants que venien amb autobús. Aquests són els visitants que hem trobat a faltar, que durant l'hivern passat cada vegada hi havia més grups que venien en autobús a fer la seva visita aquí a la Casa Gaudí, i a partir de la pandèmia, doncs, no hem rebut cap grup a partir de 25 persones. Això és el que hem trobat a faltar. Afortunadament, doncs, les visites de familiars i que no són organitzades per agències, doncs aquestes sí que han seguit venint.
Mm-hmm. Aquestes que comentes, Imma, de manera individual han sigut més grans, perquè, clar, nosaltres aquests dies que portem fent la plaça i el que portem parlant l'Ariadna i jo, ens hem adonat compte que realment la gent ha visitat moltes coses del territori que fins ara no érem conscients, ho teníem molt a prop, però no érem conscients que ho teníem i per tant no ho visitàvem. En aquest sentit, l'increment de familiars, el grup ja ens has dit que no, però l'increment de persones que venen, doncs, individualment o en famílies, sí que s'ha vist incrementat?
Sí, clar que sí. Com us he dit, els diumenges al matí, cada diumenge hi ha hagut visites, es fan tres visites guiades, o sigui, tres torns, i hem notat un augment molt positiu. Sí, amb això estem molt contents. Com us he dit, és una aposta que ja es va fer fa anys i aquest estiu, doncs, s'ha consolidat de manera molt positiva.
Què s'ofereix en aquestes visites? Què hi trobarà la gent que vagi a fer-la?
Doncs el que trobem, i el que, bueno, que els visitants trobaran que des de la Casa de Gaudí podem oferir. Bueno, en primer lloc, perdona, però vull insistir que el fet de que estem a la pròpia Casa Gaudí, com podeu veure, estem al taller de la Caldereria, és un dels espais, per mi, més importants de la Casa Gaudí, que és una de les coses que la gent podrà veure si venen a veure la Casa Gaudí. Aquí, en aquest espai, és on el seu pare treballava, era calderer, i doncs el Gaudí infant, doncs, passava aquí moltes hores i és on ell va viure també com el seu pare treballava, com treballava l'aram, com des d'una una fulla de 2D passava, es convertia en un objecte 3D amb volum. I això creiem que el va fascinar. D'aquí la idea que ell sempre ha volgut treballar amb maquetes, amb objectes de volum i no amb planos en 2D. Per nosaltres aquest taller és molt important per a la visita i per això hem volgut fer l'entrevista des d'aquí, perquè tothom que vegi aquest programa pugui fer-se una mica de la idea, doncs, del que és la Casa Gaudí, que és on vivia Gaudí, on treballava el seu pare, i Gaudí quan era petit passava moltes hores, i després quan va anar creixent, doncs, sabem que també va venir aquí a passar alguns caps de setmana, i quan venia de Barcelona també s'hi deixava caure aquí, també va dormir aquí ell d'adult, de Gaudí d'adult. Mm-hmm. No només trobem el taller de la Caldereria, sinó tenim més plantes, és tota una casa sencera, on hi ha més estances, on ja tenim l'exposició de l'arquitecte japonès, el senyor Tanaka, que va fer una donació d'uns planos meravellosos, d'uns dibuixos dels monuments de Gaudí, que el propi Gaudí no els havia fet. I enguany, com a novetat, tenim uns dibuixos de Matamala que, en honor a Gaudí, gràcies a una donació d'un senyor de Riudoms, que gràcies al Javi Fortuny, que ens ho va fer aquesta donació, enguany com a novetat, que són uns dibuixos molt macos. I creiem que la casa doncs, té un valor molt important. Per això convidem a tothom a que vingui a la casa, a fer-se com una mica a transportar-se a l'època, no? Perquè vegin una altra època de quan el Gaudí era petit i després va anar creixent.
Uh-huh. I recordem als oients com ho han de fer per poder venir a fer aquestes visites més individualitzades, perquè ara ja no estarà oberta fixament uns dies de cara al públic, sinó que les persones interessades en fer una visita es poden posar en contacte, no sé de quina manera.
Sí, nosaltres enguany, gràcies al Jaume, per exemple, com a tècnic, que ja va treballar i ara segueix treballant, i si voleu ara li dono la paraula amb ell, hem fet aquest estiu, hem publicat una nova web de turisme on la gent pot informar-se sobre la Casa Gaudí, però també sobre altres coses i, si no ho sap greu, li deixo la paraula al Jaume perquè pugui parlar de la web de turisme.
Hola, bona tarda i gràcies. Gràcies per convidar-nos.
Hola, Jaume. De
fet, com a dir-li, estem dins l'imaginari de Gaudí, en aquesta casa. I justament el que hem fet aquest estiu ha sigut presentar una pàgina web, que és Riudoms Turisme. A través d'aquesta web, el visitant al poble el que pot fer en primer lloc és descobrir Riudoms des de 3-4 vessants que hem cregut que són les més importants. No? Una d'elles és, sens dubte, que nosaltres considerem que Riudoms és el poble de Gaudí i, per tant, hi ha molts racons del municipi que es poden descobrir des d'aquesta mirada de Gaudí infant, no? i de Gaudí adult, d'una persona que es passejava pel poble amb una mirada totalment d'inspiració, no? Quan era més petit i després d'adult, quan feia les seves visites a la casa, doncs, bueno, també passejava pels camins i es deixava inspirar pel que l'envoltava. Aquest pilar es veu representat a la web com el poble de Gaudí. Després, evidentment, hi ha un apartat de descobrir Riudoms en clau de productes locals, que és molt important, i un altre de poble viu, de poble on hi passen moltes coses, un poble farcit de festes i esdeveniments i que, evidentment, pel visitant és molt d'interès anar combinant aquestes peces després en la seva estada. A més, permet de l'organització de la visita a través de llistats de restaurants, d'allotjaments, d'obradors i productes locals, si es vol fer una compra, i també d'empreses d'activitats. Mm-hmm. Finalment, també hi ha un apartat d'inspiració, més de propostes concretes, on bueno, algú que pot venir a Riudoms i, per exemple, planifica una visita a la Casa Pairal dels Gaudí, doncs pot complementar també, es pot deixar inspirar per alguna de les altres opcions que oferim a la pàgina web. I després, evidentment, i d'aquí ve la resposta, el que pot fer és reservar experiències turístiques al municipi. Una d'elles és la visita a la Casa Pairal, però n'hi ha d'altres, ofertes també per empreses privades, evidentment, com són la visita al Museu de Cotxes Mar Vidal, hi ha passejos a cavall, hi ha etcètera, etcètera. Per tant, des de la pàgina web podeu fer la pre-reserva, en aquest cas no es permet la reserva completa, el que farem sí que és la tramitació des de... Teniu tota la informació de l'experiència i envieu un correu doncs, ja per fer almenys dic, la data de que voleu venir, quan sou, etcètera, etcètera. I això ja li arriba al proveïdor de serveis i us posem en contacte amb el visitant.
Perfecte, Jaume. Doncs esperem que els nostres oients s'ho apuntin i si tenen algun forat durant els propers caps de setmana, visitin la Casa Pairal de Riudoms, que segur que val molt la pena. Hi ha una pregunteta així més tècnica, no, Jaume? Per què creus que Riudoms necessitava una web com aquesta?
Home, doncs, evidentment, jo em dedico justament a això, al desenvolupament local, a que els municipis aprofitin el seu potencial des de diferents mirades. I Riudoms, evidentment, la mirada turística és una cosa que tenia sempre en ment, no? I, evidentment, hi ha molts atractius i faltava aquesta eina comunicativa que mostrés el món, no? El possible visitant, totes les facetes, ja no sols d'atractius, que és el que hem comentat, sinó també de com organitzar una estada i quines ofertes, o sigui, quines opcions ofereix el territori, el municipi, en aquest cas, per complementar una visita. Si t'allotges en un dels establiments del poble, després on pots anar a dinar, quins productes pots comprar, quines visites estructurades o quines activitats més d'oci pots realitzar, quines rutes pots fer pel poble. Jo crec que això és molt important a l'hora de després que tots els agents també siguin partícips i que quan hagin de, per exemple, atendre un client, doncs sàpiguen derivar-lo cap a aquesta web que després el pot ajudar tant en aquest cas l'empresari com el visitant a posar-se d'acord i a veure que realment és un municipi que dona opcions per la visita.
La meva següent pregunta era una mica adreçada a la Imma, bàsicament de que per què havíeu decidit contractar un tècnic de promoció municipal, és a dir, el Jaume, que avui ens acompanya. Però clar, veient com ens explica la resposta i lo molt que n'entén del que està parlant i que tot, imagino que és aquest el motiu, no? Imma, l'Ajuntament vol decidir contractar un tècnic a part perquè al final el Jaume es dedica a això i perquè imagino que n'entendrà molt més, no?
A veure, des de l'Ajuntament teníem clar que després, com, bueno, la web ja estava prevista abans de la pandèmia, o sigui, ja estava treballada abans, però la situació que hem viscut amb la pandèmia, doncs el post-Covid ens ha fet veure encara més la importància de fer una promoció municipal. Quan parlem de promoció municipal, doncs parlem de diversos àmbits. Del sector del turisme, com és el que avui estem aquí parlant de la Casa Gaudí, però també hi ha altres sectors molt importants que s'han de promocionar, com és el sector del comerç, dels empresaris, de la Fira de l'Avellana, d'altres sectors econòmics que també necessiten un suport, i ara més que mai. Llavors, d'aquí la vital importància de contractar aquest servei, que és el Jaume com a assessor extern, perquè necessitem donar-li molta més promoció municipal econòmica a Riudoms, perquè l'estat de pandèmia que hem viscut, l'estat d'alarma, doncs, bueno, doncs la situació s'ha girat tota. O sigui, la nostra manera de viure és diferent ara, no? Ha hagut un abans i un després i ens havíem d'adaptar. I la millor manera per adaptar-nos és que estar en bones mans d'un bon assessor i a partir d'aquí anar treballant tots junts.
Clar, i així també, com tu deies, Imma, és una bona forma d'intentar promocionar i donar veu a la gent del nostre poble i també així ajudant a les empreses que ara s'estan veient afectades per tot el que estem vivint. Imma, Jaume, un plaer que ens hagueu acompanyat a la plaça i que ens hagueu apropat una mica més a aquestes visites guiades també a la web de promoció del municipi. Gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies i ens veiem aviat. Un plaer.
Gràcies, adéu.
Gràcies, gràcies. Que vagi bé.
Com hem comentat abans, la segona part del nostre programa la dedicarem a apropar-nos al nostre territori a través dels ulls dels nostres col·laboradors. Avui, com hem dit al principi, estrenem la secció de cultura per parlar de cultura, per reivindicar la cultura i, en definitiva, per fer cultura. I és que aquest sector ha estat un dels més tocats per la Covid-19, però, per contra, també ha estat un dels que més s'ha adaptat a aquesta nova normalitat, tot i que sembla que a vegades aquest esforç no és proporcional a la recompensa.
De tot això i més en parlarem avui amb en Joan Reverter de Mont-roig del Camp. Ell és un enamorat de la cultura. De fet, professionalment es dedica a això. És titellaire i propietari de la companyia L'Invisible Titelles, actor i també ha estat tècnic de cultura. En definitiva, la cultura corre per les seves venes. Així que qui millor que ell per començar aquesta secció? Hola, Joan, bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí. Com estem?
Hola, molt bona tarda. Bé, doncs mira, amb la nova normalitat que en diuen, no?
Si et sembla, Joan, pels oients que no et coneixen, podries explicar-nos una miqueta què és la companyia L'Invisible Titella?
Bé, la companyia, de fet, a veure, ne diem companyia perquè som tres persones, però el que dona la cara dalt de l'escenari sóc jo sol, o sigui que la gent s'estranya, no? La companyia L'Invisible i veuen una persona sola a l'escenari, no? Però som equip, evidentment hi ha un tècnic de so i llums, una tècnic de so i llums, i hi ha una altra persona, que és la meva dona, que és la que fa tot el tema de vestuaris, atrezzos i coses d'aquestes, és modista, m'entens?
Quants anys fa que tens la companyia?
Pues anem cap als 12 anys ja, com a professionals. Uh-huh. Val a dir que abans d'aquests 12 anys ho fèiem, diguéssim, com a segon ofici, no? Jo feia una altra feina, una altra tasca, i als ratos lliures anava fent titelles. Però a partir del 2008 vam decidir, doncs, dedicar-nos professionalment a això. Uh-huh.
Perquè, Joan, d'on va sortir aquesta idea, aquest dot per fer les teves pròpies titelles i també obres de titelles per a la gent?
Doncs mira, ve de molt petit, de molt petit. Som una família amb molts de cosins i d'això, i al meu avi li agradaven els titelles. I els de més cosins, doncs no els hi agradaven els titelles, els hi agradaven el futbol i altres d'això. I el meu avi m'agafava a mi, em portava a veure espectacles de titelles, que era l'excusa per anar ell a veure els espectacles, no? Vine, vine, Joan, que et portaré a veure titelles. Els altres no hi volien anar, jo hi anava. I mira, a base d'anar veient espectacles de titelles, que se'n feien pocs, doncs, bé, doncs mira, d'aquí va vindre l'oportunitat una vegada a Tarragona, a l'Auditori del Camp de Mar, que llavors feien festivals d'Espanya, que era molt curiós en temps del Franco. Doncs va haver una companyia que es deia Horacio, la companyia d'Horacio, d'Uruguai, que el tècnic que ajudava l'Horacio va prendre mal abans de començar l'espectacle, i jo hi era per allà i em va dir, vine que m'ajudaràs. I jo bellugava els titelles tal com m'anava dient ell, perquè tot era gravat en playback, i l'únic que feia era anar bellugant els titelles. I mira, aquesta va ser la primera vegada que vaig sortir en escena amb els titelles. Jo llavors devia tindre doncs, uns 14 anys.
Déu-n'hi-do, curiosa història i d'aquesta primera vegada que després, el 2008, doncs, et vas encoratjar.
Oh, i a més vaig cobrar, eh? Ostres. Que en aquells temps cobrar 4.000 pessetes, a l'any 74, bo, jo era l'home més ric del món.
I tant, no cal que ho juris, molt bé, molt bé. I escolta'm una cosa, quines obres de titelles tens actualment?
Ara tenim un repertori de 10 obres, de 10 espectacles. Dos d'ells són per adults i els altres per públic familiar, infantil, per llars d'infants, així, no? Molta obra és producció pròpia, tant de guió i així, i altres són adaptacions que han fet de contes clàssics, els Tres Porquets, el Patufet, la Rateta...
Joan, les titelles, tot el tema vestits d'aquestes titelles, la escenografia, tot això, t'ho fa algú o ets el propi mestre?
Tot el que és els vestits dels titelles els fa la meva dona, inclús el meu vestuari, i decorats quan són de tela també ho fa ella, ella és modista d'ofici, no? I tota la part de construcció de fusta, paper matxé i crear els personatges els faig jo. I la meva filla és la tècnic de so, que per això ha estudiat això, no? Tècnic de so i llums.
Tot queda a casa, això?
Sí, és una companyia familiar.
Paula, no sé tu, però jo amb tot això estic veient un programa des del seu taller de Montroig explicant per la ràdio com el Joan fa les titelles, no?
Quan vulgueu, esteu convidats, quan vulgueu podeu vindre i tocar-los, que tenen vida, tenen vida.
Totalment, Joan. Jo sóc la típica que... Perquè sempre quan parlo de titelles amb gent que conec i tot això, és el típic que la gent doncs, parla de titelles quan ets petit. I jo sóc la típica que si em trobo un titelleta pel carrer, m'hi paro, observo, m'estic allà 20 minuts, mitja hora, el que duri l'espectacle. I m'encantaria venir quan tot això passi, tota aquesta alerta ja torna una mica... Ens escaparem un dia l'Ariadna i jo i farem el programa de la plaça des d'allà, amb el tècnic del Toni, que ens farà l'audiovisual, i així podem ensenyar a la gent una miqueta més a apropar-nos a aquest taller.
Sí, sí, perfectament, perfectament.
Doncs ho planifiquem per quan tot això acabi.
Hi ha una cosa que ara m'ha vingut al cap, que ha variat amb tot això de la Covid, de fer els espectacles en directe, que a mi em fa molta pena, que és, jo quan acabo els espectacles, quan abans de que passés aquesta pandèmia, jo quan acabo els espectacles deixo que els nens vinguin, toquin, agafin els titelles, i ara tot això és impossible, no? I llavors, a l'acabar l'espectacle, ostres, t'aquella tristor de la distància, del separament aquell, de que no es poden apropar a jugar una estoneta amb aquells titelles, no? I sap molt de greu, sap molt de greu.
És que si una cosa ens ha portat aquesta pandèmia, no, és aquesta manera d'haver-nos de reinventar, però també aquesta barrera física i, per tant, allunyar-nos de les coses fins al punt de no poder ni apropar-nos ni tocar. Precisament, canviant una miqueta de perspectiva i deixant de banda l'invisible de titelles, com veus el món de la cultura, Joan?
Molt fotut. Molt fotut, molt, molt malament. Mira, jo et parlaré de nosaltres. Nosaltres estem vivint dels estalvis de que teníem amb una llibreta al banc i de dir, ostres, el dia de demà farem això o per això. Doncs mira, se'ls estem menjant. subvencions poques, per no dir-te que nosaltres no en tenim cap perquè no entres dintre dels paràmetres que hi ha, molts ens estem reinventant. L'altre dia parlava amb un company, el Jaume Barri, que és animador infantil, fa cançó infantil, i mira, ara fa cançons per encàrrec i per festes d'aniversari. Tu li encarregues una cançó i ell te la fa, no? Nosaltres també ens hem reinventat. Jo tinc una vessant de cantautor, també, i si no surten espectacles de titelles, doncs potser faré algun recital de cançó, a veure si perquè cantor entren uns dinerets, o com a actor, perquè també hi ha un altre muntatge, que és un espectacle per adults, també on jo faig d'actor, un plan monòleg, i també, mira, una miqueta d'aquí, una miqueta per allà, alguna comanda que hi ha perquè construïm titella per una altra persona, no? Per fer un regal i d'això, i llavors treballem al taller, això, no? I mira, anant fent.
Mm-hmm. Joan, si abans el món de la cultura ja era precari, perquè podem dir que el món aquest era precari, com és ara?
Bé, ara fa por, de veritat, eh? De veritat, perquè, mira, el cas meu, aquest estiu, jo tenia pues 20 i pico de bolos, 20 i pico d'actuacions. Aquests 20 i pico d'actuacions s'han acabat en 4. I quan te trucaven per telèfon et deia «Soc l'Ajuntament de...» Ja tremolaves. Era per anul·lar l'actuació, no? Jo penso, i ho dic sincerament, i d'això, si un ajuntament té un pressupost per pagar un artista i no es pot fer per culpa de la pandèmia aquesta i d'això, jo demanaria que aquests diners almenys li paguessin l'actuació a l'artista, no? No suspendre l'actuació i ja està, ja està. Mira, no, suspenem l'actuació i ja està, espavila't. No. En el cas meu tinc la sort que hi ha hagut algun ajuntament que s'ha enrotllat molt bé i ens ho ha passat a la data, per exemple, a finals d'any, no? Però no és la solució, perquè jo a finals d'any ja tinc altres actuacions, m'entens? I és anar passant el problema i no d'això. La solució és cobrar per poder menjar.
Del tot d'acord, Joan. I una coseta, que abans es parlaves d'haver-se de reinventar, no? Què has fet tu per reinventar-te durant aquesta pandèmia?
Jo, per salut mental i per consell d'un company que és psicòleg, jo vaig entrar en una depressió tremenda. Quan vaig veure que fallava tot i que ens quedàvem tancats a casa i que no entraria això, diners per menjar i d'això, buaf, me vaig ensorrar d'aixecar-me els matins i plorar i d'això, i què farem, perquè, esclar, vale, no pots fer titelles, però és que tampoc pots treballar d'una altra cosa, perquè no pots treballar, i què faig, no? I aquest company meu psicòleg va dir, mira, agafa i fes alguna cosa en vídeo per les xarxes i autoimposa't cada dia fer alguna cosa. I mira, vam estar fent 45 programes 45 vídeos que els penjàvem cada tarda, els fèiem tota la família, la dona, la ma filla i jo, tots allí gravant i d'això, improvisats totalment, duraven un quart d'hora i bé, si els voleu recuperar els trobareu per la xarxa, al YouTube ho trobareu, no? Hi ha 45 programes fets i cada dia d'això, demanàvem als nens que ens enviessin dibuixos per correu electrònic i bueno, va ser molt maco perquè va tindre una resposta tremenda, no? I allò, doncs mira, allò va animar i em va mantindre tot aquest temps de confinament, no?
Doncs ja ho sabeu, podeu seguir el Joan a les seves xarxes socials, al Facebook, l'Invisible Titella,
sí.
I a on més?
I a YouTube, a Instagram, sempre Invisible Titella,
no.
O per Joan Reverter també en trobareu.
Perfecte,
Joan,
doncs.
Joan, no t'arreu, molt bé. Així és una manera de donar més visibilitat, claríssimament. Jo et volia acabar preguntant una cosa, perquè al final crec que tots estem d'acord en que la cultura és un dels sectors, si no és el que més injustament s'està tractant per aquesta pandèmia, perquè jo suposo que es veu com a algo que no és prioritari, que és una cosa com més un hobby, un entreteniment, que a mi em sembla superinjust, Però creus que tots els esforços que esteu fent ara mateix, que comentaves de reinventar-se i tot això, que també estan fent els músics i altra gent del sector de la cultura, es veurà com recompensat d'alguna manera dins de, en el futur?
I, sincerament, no. No, no es veurà recompensat. Es veu recompensat amb el dia a dia, amb l'estima que té el públic, el qui arriba, el treball que estàs fent. El dia de demà, tot això ja ens ho han menjat, no? Ja... És lo que nos llevamos puesto, no? I el dia de demà, pues, continuarem treballant i ja està. I vinga. Que la cultura, jo sempre dic una cosa, la cultura és segura, però és que, a més, la cultura cura. Els somriures curen. I això la gent no ho entén, molta gent no ho entén. És necessari. Amb totes les mesures de seguretat i d'això, hidrogels, mascaretes, separacions, tot. Però la cultura cura.
Totalment d'acord, Joan, no ho podria dir millor, i és que és així, la cultura cura, i de fet això és un canvi d'estigma que hauria de venir des de dalt, des de les autoritats, i que encara, malauradament, hi ha molta feina per fer. Joan Reverter, titellaire i propietari de la companyia L'Invisible Titelles de Mont-roig del Camp, moltes gràcies per explicar-nos la teva història i ser aquí avui amb nantros per poder parlar i reivindicar d'aquesta cultura. Esperem que al llarg de la temporada ens puguem trobar en altres ocasions i parlar d'aquest àmbit tan necessari i tan oblidat, per desgràcia. Merci.
I tant, i si veniu a veure'm algun espectacle... Veniu, saludeu-me, que ens agrada la proximitat, encara que estiguem a 2 metres. Hem de dir...
Vindrem, Joan, vaig... no ens ho diguis massa fort, que vindrem l'Ariadna i jo.
Això,
ens apuntem a tot.
Allò de, que et vaig escoltar per la ràdio l'altre dia, i d'això, tot això m'agrada molt.
I escolta, mascareta, distància i gel hidroalcohòlic, que és el que no ens parem de repetir des del mes de març, així que no hi ha problema, i tant que vindrem. Moltes gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres i sort.
Adéu, fins la propera.
Adéu, adéu.
La plaça vol traslladar cada dia l'actualitat del Baix Camp amb un programa diari de dilluns a divendres de 8:45 del vespre a 9:15, on repassarem el dia a dia de la comarca i els seus municipis. Comencem el tram informatiu de la plaça en aquest dijous, dia 17 de setembre. Us l'expliquem l'Ariadna Cortiella i jo mateixa, la Paula Jansà, amb el control tècnic del Toni Garcia i la direcció de Quim Espinosa. Comencem. I comencem l'informatiu d'aquest dijous dia 17 marxant fins a Reus. I és que la capital del Baix Camp ha començat a repartir aquest dijous els bons o vals per comprar la ciutat amb l'objectiu de generar un impacte superior al 1 milió d'euros al teixit comercial local.
Tot plegat dins de la campanya Bon Reus, que es troba emmarcada en el Pla de Reactivació Econòmica i Social que va posar en marxa el consistori reusenc per fer front a la Covid-19, dotat amb més de 4,5 milions d'euros. Els veïns de la ciutat poden obtenir fins a un total de 20 euros de descompte repartits en 4 bons de 5 euros per bescanviar.
Pel que fa als establiments que hi participen, aquests tenen un adhesiu al seu aparador o porta per tal de distingir-los i també es pot consultar el llistat a la web www.bons.reus.cat.
Expliquem ara les dades de la Covid-19 al Camp de Tarragona, i és que a nivell de província torna a pujar el risc de rebrot a tota la província. Ha tornat a pujar de la barrera del 100, concretament ara es troba a 129,37. Pel que fa a la taxa de reproducció del virus, aquesta també ha tornat a pujar en 24 hores i es situa en 0,79.
A Reus, on Salut va iniciar un cribatge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot puja de 9 a 49 punts en 24 hores i està sent de 154 en 29, clarament per sota dels registres de la setmana del dia 30 d'agost. La taxa de reproducció també puja i ara està en un 0,66. De fet, durant l'última setmana s'han confirmat 89 casos i té 29 persones ingressades, una d'elles es troba a l'UCI.
En parlàvem ahir al programa i avui en tornem a parlar, i és que Xarxa Sud ha convocat aquesta tarda un berenar reivindicatiu a la zona afectada per mostrar el seu rebuig i plantar cara a la destrucció del territori. El punt de trobada ha estat l'ermita de Puigcerver, on s'hi han trobat un grup de persones que han caminat fins al lloc on han començat les obres.
Així doncs, Xarxa Sud suposa una vegada més a la implantació d'aquesta central eòlica, ja que diuen que implica obrir grans vials a plena muntanya per poder instal·lar els molins i, per tant, fragmentar l'entorn. Des de la plataforma volen deixar clar que han estat, estan i estaran sempre a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu.
I en esports, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant renuncia a ser seu de l'Eutxesbuc 2020 pel coronavirus. La sortida i arribada d'aquest esdeveniment motociclista no competitiu, previst pels dies 2 i 3 d'octubre, tindrà lloc finalment a Tortosa. Ens ho explica des de Ràdio Hospitalet l'Ariadna de la Calle.
Davant la situació actual de la pandèmia causada per la Covid-19, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Club Esportiu Eutiches han decidit de mutu acord canviar la seu de l'Eutichesbuc 2020. L'esdeveniment motociclista no competitiu, que inicialment s'havia de celebrar el 3 i 4 d'abril, però que es va ajornar fins al 2 i el 3 d'octubre. Vandellòs i l'Hospitalet ja no serà doncs el centre neuràlgic d'aquest esdeveniment, on s'havien de dur a terme els tràmits de recepció i entrega de dorsals, les verificacions i els controls, i tampoc serà el punt de sortida i arribada dels motoristes. L'Ajuntament ha renunciat a acollir aquesta tercera edició de l'Eutichesbuc per evitar aglomeracions de gent al municipi i situacions que puguin afavorir els contagis de coronavirus. Segons ha informat el Club Esportiu Eutiches, la nova seu d'aquesta prova transcorre per carreteres interiors obertes al trànsit i serà el concessionari Fiat Autointegral de Tortosa.
Gràcies, Ariadna de la Calle, des d'ara d'un Hospitalet, i fins aquí l'informatiu del programa d'avui, en aquest dijous, dia 17 de setembre. I fins aquí el programa d'avui de la plaça, programa multiplataforma de Baix Camp Ràdio amb coproducció amb la xarxa de comunicació local. Recordem que de dilluns a divendres, de 7:45 del vespre a 8:45, us portem l'actualitat de tot el que passi al nostre territori. Ariadna Cortiella, moltes gràcies per acompanyar-me un dia més. És un plaer tenir amb tu la plaça.
Gràcies, Paula.
Adéu a tothom. Fins demà.
Fins aquí la plaça. El programa multiplataforma del Baix Camp de Baix Camp Ràdio i la xarxa de comunicació local.